Bon dia i bon any.
Ja hem iniciat l'any amb una bona dosi de fred que encara continua, que ha permès que els virus clàssics de l'hivern, els dels constipats i els de la grip, fessin estralls entre tots nosaltres. Esperem, però, que d'ara endavant la cosa canviï de forma substancial.
En el programa d'avui hem decidit reemprendre un tema que ja hem abordat diverses vegades, la diabetis. Avui ens centrarem en un tema que ens va quedar pendent la darrera xerrada que vam tenir amb el doctor Chema Hernández, les neuropaties provocades per aquesta malaltia.
L'altre tema que abordarem avui en el nostre espai seran els traumatismes de les extremitats i com immobilitzar les extremitats depenent de la lesió i la part de l'extremitat afectada.
Esperem que els temes que us hem preparat siguin del vostre interès i que us aportin algun nou coneixement.
Tot seguit, deixem pas al nostre espai de l'entrevista amb el doctor Chema Hernández.
L'entrevista.
Bon dia, Chema.
Hola,
estem amb el Chema, que, si recordeu, en programes anteriors ja han estat amb nosaltres per parlar una mica de la diabetis. Vam parlar un primer programa sobre la diabetis en general, un segon programa que vam començar a parlar de les complicacions de la diabetis, i avui ens va quedar una mica un tema que era la neuropatia al tinter, i avui podríem acabar de parlar sobre aquest tema. Chema, bon dia. En primer lloc, ens agradaria que ens expliquessis una mica la neuropatia, el que és, quins tipus n'hi ha i quins símptomes a nivell general poden definir el que és la neuropatia.
Bé, bon dia. Mira, la neuropatia seria, dintre de lo que és la diabetis i del que vam comentar darrerament, l'afectació per part del sucre, de lo que seria el sistema nerviós, amb totes les seves vessants de sistema nerviós, és a dir, tant lo que seria el tema de la pròpia sensibilitat, el tema, per exemple, de com pot afectar el sistema nerviós a les ordres del sistema motor, és a dir, de la musculatura, sigui del cor o sigui d'altres parts del cos, o una cosa que es diu la neuropatia autònoma, que és una mica la del sistema automàtic del cos, no? Coses que són gairebé inconscients i que van funcionant quasi sempre i que es poden veure alterades per culpa de la diabetes. Per exemple, per anomenar d'alguna manera el que seria una cosa anomenada gastroparèsia diabètica, no? Que seria l'alteració amb el ritme del budell, de l'eliminació i del sistema gàstric en general per part del sucre, no? Persones que potser doncs, el seu ritme de posicional, tinguent diabetis, es veu alterat i sense saber ells exactament a què es deu aquest factor. No? És una afectació de les ordres, per dir d'alguna manera, que el sistema nerviós és capaç de transmetre.
És a dir, podríem parlar a nivell general que hi ha una neuropatia perifèrica i una neuropatia vegetativa. La perifèrica seria més a nivell de sensibilitat i d'altres coses, i la vegetativa implicaria més els òrgans del nostre
cos. La zona interna, exactament, del nostre organisme, no? Com a òrgans afectats, n'hi ha alguns que són importants, a veure, tots són importants, no? Cada un sent del seu, però n'hi ha alguns que són menys diagnosticats i que a vegades són importants. Per exemple, una neuropatia molt poc valorada és la neuropatia cardíaca, per exemple, no? El cor també ho pot notar, això. Vull dir, dius, per què el cor? Com se nota que el cor d'un diabètic està afectat o no? Doncs no és fàcil, per això de vegades passa poc diagnosticat, no? I en situacions avançades, per exemple, serien cors que van a un ritme constant i que no s'altera el ritme, faiguin el que faiguin. Imagina't que una persona portés un marcapassos, per dir un exemple que no és real, no? Doncs vol dir que el seu cor anirà al ritme que el marcapassos li marca, no? Pam, pam, pam. Si va 70, va 70, faigui el que faigui, no? Doncs amb el cas de la neuropatia, un dels tipus de neuropatia cardíaca que hi ha és una que produeix un bloqueig semblant al del marcapassos, no? Són persones que van amb un ritme constant, però que si ells fan un esforç, o fan qualsevol mena, aquest cor no el segueix. I això, per exemple, doncs, està o pot estar provocat per la diabetes, entre altres coses.
Una altra cosa, la impotència, per exemple,
sí,
a vegades
sí.
En un cert grau, etcètera, etcètera.
Mira, normalment el que són les alteracions en quant a l'erecció, no? amb el cas de l'home, doncs estan molt poc diagnosticades, en part perquè tant fan una mica de vergonya de comentar, no? Però són freqüents. I és important tindre-ho present perquè quan una persona està afectada de diabetes i nota aquest símptoma, doncs que les seves ereccions no són les correctes o que no pot aguantar igual que abans o que simplement no té ereccions, en aquesta fase, algunes vegades, tinguem remeis que són, bastant
efectius
o si més no, doncs, agraïts, no? I de vegades la pròpia vergonyeta que ens pot donar o la ignorància del fet de saber que això doncs, pot succeir per culpa del sucre fa que doncs, no es digui o es digui molt tard o no s'investigui. El sanitari també hauria de preguntar, en cas de l'home, per si manté o no manté unes ereccions. En el cas de la dona també n'hi ha una espècie d'impotència, entre cometes, a nivell de la zona clitoriana i de lo que és la sensació de plaer o no plaer durant les relacions. Però és més difícil d'avaluar, i si la de l'home ja està poc diagnosticada, no et vull dir res lo de la dona, no?
Si et sembla, Gemma, passem a parlar una mica de quines són les causes, o millor dit, els factors que poden ajudar a que aparegui aquesta neuropatia.
Mira, fonamentalment, els factors que poden influir sobre el tema de la neuropatia són el temps d'evolució i el mal control que una persona pugui haver portat, no? Quants més anys fa que nosaltres som diabètics i quan pitjor control hem portat durant la nostra vida, de la nostra diabetes, és a dir, quan nivells de sucre més alts o més elevats hem tingut, i amb el que nosaltres mesurem com a hemoglobina glicosilada, que és aquell factor que anomenàvem que mesura el promig del sucre dels últims 2 mesos i mig, pràcticament 3, no? Doncs a partir d'un nivell d'hemoglobina glicosilada de 7, màxim 7,5, sabem que per damunt d'aquest nivell, encara que nosaltres no notem res com a persones afectades per diabetes, amb el pas del temps ens anirem posant a la motxilla, acumulant, una cosa que es diuen factors d'acumulació. I aquests factors d'acumulació es van una mica introduint dintre de totes les cèl·lules corporals, del sistema nerviós i no nerviós, i aquests productes avançats, a la llarga, pam, et donen el premi, no? I es pot donar la desgràcia de que una persona estigui, doncs, imagina't, doncs, una persona que ha fet molt mal control del seu sucre durant molts anys i un bon dia decideix fer bon control. Se'n va a veure, doncs, els sanitaris i tu mateix li dius, escolti, té sucre, i el convences perquè faci les coses bé, i ho comença a fer bé. I, a pesar de tot, aquesta persona pot ser que al cap d'un temps, si ha portat molt mal control de forma anterior, pugui tindre la mala pata o la desgràcia de que, a pesar d'això, de que ara ho faci bé, tota aquesta memòria, tota aquesta motxilla que ha anat carregant, li dongui la cara i, pum, li dongui premi, no? És aquest temps de factor i aquests factors d'acumulació que et dic els que produeixen això, no?
Passem a parlar ara, si et sembla, centrem-nos una mica en una neuropatia potser més coneguda a nivell general, que és la que afecta els peus de les persones diabètiques.
Val.
És la neuropatia del peu diabètic, que potser és la més coneguda.
Sí, mira, en el cas del peu diabètic, diríem que és un... El peu diabètic és molt bonic, entre altres raons, entre cometes, lo de bonic, no? A nivell dels sanitaris, per lo freqüent, perquè realment és una de les coses que es pot previndre e intentar millorar més, i per altra banda perquè té factors mixtes, no? Amb el peu diabètic hi ha no només la vessant de la neuropatia, que hi és, hi ha un tipus de neuropatia que es diu simètrica distal i que comença fonamentalment per afectar a la sensibilitat i concretament la vibratòria, aquesta prova que fem posant el diapasó i percebint o no la vibració del diapasó. Aquesta és la primera que s'afecta, però és que amb el peu diabètic hi ha un altre factor que és molt important,
el vascular.
Que és el vascular, exactament. Llavors, és una patologia mixta amb què intervé el problema vascular, que pot ser arterial o venós o dels dos, i a més el que és el neuropàtic, no? aquesta sensibilitat alterada. Posats a dir, diríem, això es perd a poc, no es perd de pressa, no? Passa algo semblant com li passaria a una persona que va adquirint una sordera, que no se'n dona compte d'un dia per l'altre que es va quedant sordo, no? Sinó que un dia es diu, escolta, poso la tele molt alta jo, no? Comparat als demés, i si no, no ho sento, no? Doncs amb la neuropatia del peu diabètic passa algo semblant. La pèrdua és poc a poc, per tant un no ho nota, no? Si ho notés, doncs evidentment hi posaria remei.
I segurament té influència el fet de que a la veia una neuropatia ell no té la sensibilitat necessària per adonar-se que allò
molt bé.
Està produint-se una nafra, està produint-se alguna qüestió.
Tu podries arribar a cremar el peu, arribats a un extrem de no tindre sensibilitat, un es podria arribar a socarrar el peu, a cremar-lo, literalment cremar-lo, i no tindre cap mena de sensació de dolor, no? En casos desgraciats això ha arribat a passar, o passava abans, quan hi havia aquests fogarets típics, no?, de les taules redones que posàvem aquell foc al mig, amb aquells brasers, doncs s'havia arribat a donar el cas que una persona es donava compte que es cremava el peu per l'olor que feia, no perquè notés el dolor, no? Però això són extrems amb els que fora desitjable que no arribés ningú,
A banda del que podem fer els sanitaris per tal de controlar el que és el peu d'una persona diabètica, quins signes d'alerta haurien de tenir en compte?
Signes d'alerta en quant amb el diabètic, amb el peu?
La persona diabètica que per circumstàncies no ha anat mai al metge i per dir alguna cosa, troba el peu fred,
Sí.
Pot trobar...
Home, mira, hi ha signes externs que ens poden orientar, no? A nivell vascular, per exemple, quan nosaltres tinguem un peu que té molt pocs pelets, entre cometes, no? A la punta dels dits dels peus, no? Damunt, no? O a nivell de la cama, no? Lo que ens anem quedant sense cabells, no? Com si ens haguéssim depilat. Això és un mal signe, és un signe indirecte, però fiable, moltes vegades, de que el sistema vascular, de que el que són les artèries i molt probablement també indirectament també les venes, puguin estar afectats, no? El sistema venós, doncs, ho notarem com a tothom, no? Perquè quan el sistema venós falla, les cames s'unflen,
Pesen més del
compte. Pesen més i s'unflen, vull dir, veuràs que doncs, quan falla el sistema de retorn, doncs el líquid, entre cometes, la sang que allí no es pot recuperar i el peu s'unfla, es fa un edema, que es diu, no?
Sobretot en temps de calor.
En temps de calor, fonamentalment, però quan hi ha un problema que és important, fins i tot en fred, no?
Sí, qualsevol.
L'altra cosa és l'afectació de la temperatura. Quan no arriba la sang com Déu mana, doncs a les zones més lluny del cos, el peu és una d'elles, estan més freds, Per tant, vull dir, tocar el peu i notar que està molt més fred del que tindries les mans, doncs també és un signe de que hi ha mala circulació, no? I a nivell de la sensibilitat, és això que et comentava, és un procés tan lent que moltes vegades amb el dia a dia no ens en donem compte. I per això és tan important fer aquests controls a nivell mèdic, no? I si no ens els fan, doncs sol·licitar que se'ns faiguin, perquè puguem previndre això. Quan una persona té la sensibilitat bé, no t'has sentit posar en marxa tot el mecanisme de consells, no? Perquè ho nota tot. Però quan comença a no tindre-ho bé, és el moment de dir-li, escolti, pari, compte amb això, pari, compte amb allò,
Sí, parlem d'això, ara anava a comentar-t'ho. Quines recomanacions podríem fer a nivell genèric amb una persona que hi trobem que té una alteració dels seus peus i que, per tant, pot arribar a desenvolupar el que s'anomena peu diabètic?
Val. Mira, dintre de lo que seria la gradació del nivell d'afectació del peu, tinguem diferents nivells, no? Aleshores, el nivell de consells i de recomanacions que donem també estan una mica relacionats amb el grau d'afectació que pot tindre aquesta persona o no. Si és una persona doncs, que té la sort de que doncs, el seu equip sanitari ha esbrinat, ha investigat com està de la sensibilitat i l'agafa en una fase incipient, doncs els seus consells pràcticament poden ser molt minsos i gairebé doncs, uns consells de que la sabata no li apreti, que intenti no fer ferides, que vigili...
Una bona hidratació.
Una bona hidratació, una crema hidratant, una cura de neteja sense deixar els peus amb humitat excessiva. És a dir, s'ha de rentar el peu...
I secar entre dits.
I secar, però no deixar-la remull. Vull dir, aconsellem fer un rentat amb aigua templada, però en canvi no aconsellem fer banys, per dir-ho d'alguna manera, del peu, perquè això estovaria la pell i l'ajudaria a que es fes malbé, que es macerés. I llavors, la humitat que quedaria moltes vegades ens favoreix un problema afegit al peu, que és el problema dels fongs, que en el cas del diabètic tenen més importància perquè les infeccions són més greus. Si és una persona que ja està afectada, que ja realment doncs, ja li diem, escolti, vostè ja comença a tindre una sensibilitat tocada, aquesta vibració no la percebeix igual, o fins i tot doncs, altres factors més enllà de la pròpia vibració, la sensibilitat dolorosa o la tàctil estan tocades, no? Si és així, aleshores sí que hem de tindre cura de fer una neteja com Déu mana i d'aconsellar una sabata que no tingui costures per evitar les ferides, que no vagi descalç, per evitar doncs, que pogués trepitjar damunt de qualsevol objecte que li pogués fer mal al peu i ell no percebre-ho, no? Mira, a veure, un exemple absurd però real és aquell exemple d'aquella persona que no té sensibilitat i camina per casa i resulta que trepitja, jo que sé, un clau, una xinxeta i se'l clava i és capaç d'anar amb la xinxeta posada i es posa al mitjó i camina tot el dia. Ara imagina't tu, notant el dolor que tens aquest, hasta on arribaries caminant. Evidentment no donaries ni un pas. I la ferida que et podria produir això al llarg del dia, imagina't com pot ser. Doncs aquestes persones podrien tindre la desgràcia de clavar una cosa qualsevol i anar i fer una autèntica destrossa. No?
Bueno, em sembla que hem fet una bona pinzellada una mica ràpida, però almenys hem donat una idea del que és la neuropatia diabètica i el que és el peu diabètic.
El consell seria, fonamentalment, que si un és diabètic, i doncs tingui o no tingui percepció de que tingui el peu afectat o no, és recomanable demanar o sol·licitar al seu equip sanitari que de tant en quant, almenys un cop a l'any, li faci una valoració, una revisió d'aquests aspectes distals, no del peu, no? Això ho hauríem de fer gairebé a tots els diabètics una vegada a l'any, tinguessin o no tinguessin aquest problema, justament per previndre-ho, no?
Això mateix. Doncs, bueno, moltes gràcies, Xema, per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres per la vostra, això.
I, doncs bé, alguna altra vegada necessitem, comentant-ho algun dels temes que parlem al nostre programa, no dubtarem en dir-t'ho.
Encantat d'estar amb vosaltres, amb vosaltres.
L'acció immediata.
Donem inici a l'espai l'acció immediata.
Avui, com ja hem dit abans, ens centrarem a parlar d'unes de les possibles conseqüències d'un accident, els traumatismes de les extremitats.
Aquesta situació en general no comporta risc vital per a la persona afectada, però segons el seu primer tractament pot donar lloc a discapacitats més o menys importants, pel que fa necessari saber què fer i sobretot què no fer mentre es trasllada l'afectat a un centre sanitari.
Els tipus de lesions traumàtiques a les extremitats que ens podem trobar són esquinços, luxacions i fractures.
Per poder-les diferenciar, sovint n'hi ha suficient en conèixer els mecanismes pels quals s'ha produït la lesió, torçada, caiguda, cop important, etc. També pot anomenar que ha sentit un soroll o cruiximent en el moment del traumatisme.
Parlem ara del que és un esquinç. Aquest consisteix en la separació momentània de les superfícies articulars, que dona lloc a un estirament dels lligaments, generalment després de fer un moviment forçat, normalment una torçada de l'articulació en un sentit.
Els símptomes a què dona lloc són un dolor localitzat al punt de la lesió, una inflamació a la zona i, a més, solen acompanyat de dificultat per seguir fent el moviment de l'articulació.
Davant un esquinç cal aplicar fred local. Caldrà aixecar l'extremitat afectada i mantenir-la en repòs. Immobilitzar l'articulació afectada per no agreujar els símptomes i anar a un centre sanitari.
Referim-nos ara a les luxacions. En aquest cas, l'articulació, degut al traumatisme, ha quedat desmuntada i el mecanisme d'acció pot ser una caiguda, un impacte o un estirament forçat.
Els símptomes que es poden trobar són dolor intens, inflamació de l'articulació, deformitat de l'articulació i que l'articulació no es pot moure.
Si ens trobem amb una persona que s'ha fet una luxació, tenim que posar fred localment, immobilitzar tota l'extremitat on hi ha l'articulació luxada i traslladar la víctima a un hospital.
En aquest cas, us hem de recordar que la reducció de la zona luxada l'han de fer sempre els professionals.
L'últim dels diferents tipus de traumatismes que poden afectar les extremitats són les fractures. La definició de fractura seria una pèrdua de continuïtat de l'os.
Pot tractar-se de fractures incomplertes, es tracta de fractures que no abasten el gruix de l'os, o fractures complertes, quan el traç de la fractura afecta tot el gruix de l'os i el divideixen en dos o més fragments. Així mateix, podem parlar de diferències importants si les fractures són tancades o obertes.
Les fractures tancades serien aquelles en què l'os es trenca, però la pell que recobreix l'extremitat resta intacta.
Les fractures obertes són les més complexes, ja que associen la fractura a una ferida, ja que hi ha pèrdua de la discontinuïtat de la pell, el que pot comportar les següents complicacions: infecció, hemorràgia i lesions de les estructures veïnes de l'os.
Les causes de les fractures en general poden ser directes, quan el punt de fractura coincideix amb la zona d'impacte de l'agent traumàtic, indirectes, quan la fractura es troba en un lloc allunyat de la zona d'impacte, espontànies, quan no hi ha un traumatisme sinó que la fractura es produeix perquè l'os és fràgil, és la fractura típica de les persones d'edat, o per arrencament, que són les que es produeixen quan en fer un esforç la musculatura arrenca un tros d'os.
Els símptomes que poden fer sospitar la presència d'una fractura són dolor intens, que augmenta amb la mobilització de l'extremitat, inflamació, que comença al punt de fractura i s'estén a mesura que passa l'estona,
deformitat de l'extremitat, és a dir, un escurçament que dependrà del grau de desplaçament dels ossos afectats i podrà ser funcional, el grau dependrà de l'os afectat, i envermelliment de la zona com a conseqüència de l'hematoma.
L'actuació davant la sospita de fractura en una extremitat es limitarà a aconseguir el trasllat a un centre sanitari i, entretant, caldrà intentar controlar el dolor.
El dolor en les fractures és produït i mantingut per la mobilitat que s'origina en el focus de la fractura. Per això, quan s'immobilitza correctament, l'extremitat del dolor minva moltíssim.
Els passos a seguir seran els següents.
Primer que res, parlar amb la víctima per tal que ens expliqui com ha succeït l'accident. Si tenim una mínima sospita que es tracta d'una fractura, cal actuar seguint els passos que anomenarem tot seguit.
No tocar el ferit d'on sigui, llevat que hi hagi algun risc per ell o les persones que li donen el suport.
Apartar la roba de la zona per fer un examen visual complet de l'extremitat.
Fer una palpació completa de tota l'extremitat, per tal de localitzar punts dolorosos, inflamacions o deformitats.
Retirar els objectes com ara anells, rellotges, perquè amb la inflamació dificultarà la circulació de la sang.
Comprovar l'existència de l'extremitat afecta, just en la part més allunyada del cor. L'absència d'aquest implica un agreujament del pronòstic.
Aplicar la zona afectada gel local, embolicat amb roba.
Immobilitzar l'extremitat afectada des del punt de fractura i una articulació per sobre i per sota, sense intentar posar l'os al lloc.
Fer el trasllat a un centre sanitari, evitar moviment brusc i sotregades que li puguin causar dolors.
Si és una fractura oberta, cobrir la ferida amb gasses estèrils humides i mai reintroduir l'os per evitar que entri la ferida brutícia de l'exterior.
Parlem ara de les complicacions que pot comportar una fractura.
Compressió vascular o nerviosa es pot detectar perquè apareix absència de pols i fredor de l'extremitat.
Possibilitat de lesió de les parts toves adjacents, com vasos sanguinis, nervis, músculs o tendons.
Hemorràgia i xoc hipovolèmic, aquest risc es pot donar en algunes fractures de pelvis o fèmur o en politraumatismes.
Xoc neurogènic degut al dolor és sol donar en polifracturats o en immobilitzacions incorrectes que fan incrementar encara més el dolor.
I, per últim, la infecció que es pot donar en fractures obertes.
Abans de parlar de com s'han de fer les immobilitzacions, enumerarem unes coses que cal saber quan ens trobem davant d'un traumatisme a les extremitats.
L'aplicació de calor dona lloc a més inflamació.
Les pomades antiinflamatòries analgèsiques, posades en un primer moment, poden mascarar els símptomes.
Recordar que les reduccions de les luxacions i fractures cal que les facin, en tot cas, els professionals.
Abans d'acabar aquest tema, parlarem una mica de la immobilització de les extremitats mentre es trasllada la persona afectada a un centre sanitari.
Per fer una bona immobilització, cal tenir cert material. Parlem de peces de roba triangulars, força grans, peces de roba en forma rectangular, com mocadors o corbates, fustes de diferents mides que s'utilitzaran com a fèrules.
Començarem amb la immobilització de l'extremitat superior, depenent de la zona afectada.
Si ens trobem davant una possible fractura de clavícula, hem de saber en primer lloc que aquest és un os que uneix el braç i el cos i al qual no es pot accedir directament, pel que la seva immobilització es fa de forma indirecta, mirant que el braç no es pugui moure.
Per fer-ho cal fer un cabestrell que també aguanti la zona del colze i deixi el braç unit al cos i una mica aixecat per la part de la mà.
Si la fractura és de qualsevol altra part del cos, a banda de fer el que abans hem esmentat, caldrà ficar un mocador gran que deixi ben unit el braç, afecta el cos, tot en usant-lo a l'altra part del cos.
Si l'afectació és d'un dit de la mà, la immobilització s'aconsegueix ficant la mà gairebé tancada amb alguna cosa dins, embolicant tot plegat amb un mocador.
Ens referirem ara a la immobilització de les extremitats inferiors, depenent del tipus de lesió que ens trobem.
En aquest cas, la persona queda a terra, sense poder caminar, i l'extremitat afectada es queda sovint alineada, per tant, preparada per ser immobilitzada.
Quan hi ha afectació de la cama, per tal de fer una bona immobilització, cal utilitzar mocadors, però també barres de fusta una mica llargues que serviran de fèrula.
Una altra tècnica que s'utilitza en aquest cas és l'anomenada del buit, que consisteix en passar un drap ben llarg i d'un pam d'amplada per darrere dels turmells i creuar-la a sobre del peu i girar fins a fer el nus de la planta.
Posem el cas hipotètic de que ens trobem davant d'una fractura de tíbia i o peroné. En aquest cas, cal fer fins a 4 lligams per diferents punts de les cames. Un per sobre del genoll, un just per sota del mateix, un altre just davall de la zona de lesió i l'últim, el 8, que hem anomenat abans. Per ajudar a que tot plegat sigui més rígid, caldrà emprar una fèrula que vingui de dalt a baix de la cama afectada, per tant, tant per l'interior com per l'exterior.
Si ens trobem davant d'una possible lesió de fèmur, també hem de fer 4 lligams, si bé en diferents punts, un per sobre la cadera, un per sobre i un per sota el genoll i el 8. També cal emprar les fèrules un pèl més llargues per aconseguir un grau major d'immobilització.
Per últim, parlarem de la immobilització en el cas d'una fractura de turmell. El primer que s'ha de fer és treure's el calçat, sempre que sigui possible. S'envolta el turmell amb una tovallola plegada en forma de U i lliguem tot plegat amb trossos de roba o similars per dos llocs diferents.
I fins aquí ha estat el nostre programa d'avui.
Esperem que tot el que us hem explicat us sigui d'utilitat.
Nosaltres us recordem que si algun cop voleu que tractem algun tema en particular, només cal que deixeu el vostre missatge al contestador de la ràdio. Que us recordem que es troben els telèfons 977-830-044 o 977-83-1135. I nosaltres us intentarem complaure en propers programes.
Així mateix us recordem que aquest espai es repetirà demà diumenge a partir de les 5 de la tarda.
Tot seguit a la finestra deixarem entrar els bons consells del Fent Gana amb el Fabri.
Al proper programa del mes de febrer parlarem de la migranya i de com s'ha d'actuar en diferents traumatismes de crani, cara, columna vertebral i tòrax.
Fins aleshores s'acomiaden els de sempre. La Montse, l'Armand i el nostre tècnic, el Vicent. Fins una altra.